Tanquem el petit homenatge que hem dedicat en la primera part del programa d'avui al clàssic del rock, Lou Reed, i en especial a la cadència plegal amb què va construir el seu tema més celebrat, amb una versió molt sincopada de Walk on the Wild Side, dibuixada pel grup Pink Turtle, i que ens recorda que Lou Reed segueix viu. Amén, plegal, i mai millor dit.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handed with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the cold girls go to do do to do to do do to do do to 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Hustle here and hustle there. New York City, the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the white side. I said, hey babe, take a walk on the white side. All right!
White side, take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk.
Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the court girls say, do 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 do.
Còdex Flamenc, la gravació històrica.
I seguim amb la comparativa de la tercera i quarta variació sobre el segon tema del quart moviment de la tercera sinfonia de Beethoven. Una mica complicat d'explicar, però quan escolteu la música ja sabreu de què parlem. Si abans sentíem la versió de Carl Zurich del 1963, ara anem amb una versió amb criteris històrics històrics parcialment. Es tracta de la versió que l'any 2005 va oferir l'holandès Bernard Haitink al capdavant de la London Symphony Orchestra, amb concerts al Barbican Hall de Londres, un director nascut l'any 1929 i l'últim gran exponent d'un segle, el segle XX, que ha donat unes batutes llegendàries. És el degà dels directors d'orquestra en aquest moment i un director gran intèrpret especialment el simfonisme, els seus Mahlers, els seus Bruckners, els seus Richard Strauss, són antològics. Es tracta d'una versió, per això, molt sorprenent, perquè Haitink, per enfrontar aquesta integral que va oferir amb la London Symphony Orchestra, va revisar els seus propis criteris i tendent a la seva escola objectivista, però també barrejada amb elements de la subjectivista. Haitink passa per ser un director molt objectiu en aquest sentit, amb la fidelitat de la partitura, el sentit de la construcció, però en realitat també té maneres i recursos de l'escola subjectiva més flexible, amb tota gamma de recursos musicals. Doncs aquí va reconvertir-se, podríem dir-ho així, i ens ofereix una versió gens ampulosa, amb un estil molt directe, molt escuet, temps àgils, acords secs, depuració del vibrato en alguns passatges, textures molt, molt transparents, és a dir, prenent algunes de les característiques del que és la interpretació històrica amb criteris històrics i instruments d'èpoques, però aplicat a l'orquestra sinfònica. Ho notarem, per exemple, en el cas de la tercera variació, Poco Andante, que com Zurich doncs, ofereix un passatge líric i cantable, però sense recrear-se com trobarem en altres enregistraments. Es nota bastant una mica la secció del passatge amb les intervencions entre el clarinet, l'oboè, com ho recull la corda, és menys continu en aquest sentit, i el tempo està més a prop de l'andante del segle XVIII, que ja sabeu que un andante al segle XVIII tendia més a un temps més ràpid, més a prop de l'allegro, i en canvi en el segle XIX un andante tendia més cap a l'adagio, era més un temps proper al lent. I la quarta variació, amb l'entrada en fortíssim de la trompa, tampoc té una fusió lírica ni melangiosa, tot i que té un so ric, per tant aquí des del punt de vista idiomàtic contrasta amb la versió de Carl Zuri que hem sentit abans. Trompetes i timbales, en canvi, sí que són molt presents, marcadíssimes, amb un so sec, colpidor, tocat en el cas de les timbales amb un feltredur o un mànec de fusta, no ho acabo de tenir clar, però el redoble, un compàs que hi ha un petit redoble, és un redoble moderat. La textura, l'equilibri entre les veus també és molt transparent. Sentim la London Symphony Orchestra amb Bernard Haitink al capdavant amb aquest enregistrament de l'any 2005 de la integral que va oferir el director holandès amb aquesta orquestra i que el segell de l'orquestra, de la London Symphony Orchestra, va editar fa uns quants anys. I fins aquí la comparativa d'aquest fragment de l'Heroica de Beethoven en la versió de Bernard Haitink i la London Symphony Orchestra. La setmana vinent, més.
Tal i com obríem l'espia de Mahler d'avui, la conclusió. Un cop haguem estat absolts dels nostres excessos o mancances verbals en aquests temps d'exaltacions identitàries, començarem a aprendre a viure junts gràcies al perdó que Mozart va deixar cantat per l'eternitat al final de l'òpera Les noces de Figaro. Aquestes són les paraules amb què clou l'òpera. Tots contents estarem així. Aquest dia de turments, de capricis, de bogeria, en content i alegria, només l'amor pot concloure. Després de l'absolució, a la fi, la felicitat de reconèixer les mútues interdependències. I és que només a través d'aquest reconeixement que podrem dir que la vida és un bon viatge.